Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Elon Musk, precisament. Jo portava la plataforma de Machine Learning dintre de Twitter i també l'àrea d'IA responsable, com deies ara. I aleshores, quan va entrar ell, la meva organització, ell va fer com una despedida bastant general. La meva organització es va veure molt afectada. Jo entre elles, i bueno, moltíssima gent, era com més del 80%, tot el que és l'equip d'IA responsable fora. I des d'aleshores, com estàveu dient i comentant ara, és que ha anat degradant la cosa a uns nivells bastant tristos per la gent que ens havíem dedicat i havíem posat tant esforç i tant temps, amb la qual cosa és que no entrar-hi és com bastant depriment. I jo reconeixo que a vegades sí que entres per algunes coses molt concretes, però no, ja no hi entro cada dia, ni molt menys. Que va, abans era diverses vegades al dia.
Per tant, tu dos estàs d'acord amb el que deia l'alcaldessa de París ahir, que Twitter està molt lluny de ser el mitjà revolucionari que era el començament i que s'ha convertit en una poderosa eina de destrucció de democràcies.
Jo no sé si ho diria així, però està clar que l'Elon Musk ho fa servir pel que ell vol, que la llibertat d'expressió és sempre i quan sigui el que ell vol dir, no si és alguna cosa en contra del que ell vol dir. És una cosa bastant surrealista, no? Perquè al final jo crec que una de les raons era bastant complicat saber per què volia l'Elon Musk comprar Twitter, i jo crec que s'ha vist, és per poder dir el que ell vol. És com que abans comprava un diari per poder dir el que vol, doncs és més o menys això, no? I el que dèiem de la conversa pública, que sempre havia sigut la idea i la missió de Twitter, de, no? de millorar-la, de facilitar-la, tot això ja no té res a veure. A ell només li interessa, doncs, això, treure diners, que el que ell digui sigui amplificat, no? I quan parlem d'algoritmes i de lo que amplifiquen i no amplifiquen, doncs és el que deia. Primer, que no és un algoritme, o sigui, això també és una cosa que la gent parla de l'algoritme com si fos un, i són molts, és un sistema molt complex, amb molts models diferents, molts algoritmes diferents, per tant també és complicat saber exactament què està passant, però bueno, això és el que estudiàvem nosaltres, no? Dintre del meu equip, i era clar que havies de mirar en compte amb els biaixos, havies d'anar en compte amb quines, doncs si amplificaves més la dreta que l'esquerra, havíem fet estudis, no? Molt, molt detallats, però perquè era un tema que ens preocupava, però ara és que li és absolutament igual, i de fet ell el que vol és que els seus temes i la seva agenda, doncs es vegi amplificada, és el que li interessa. És molt trist.
Escolta, quan estem parlant de la teva feina, exactament, perquè ho puguem entendre, en què consistia la teva feina a Twitter?
Bueno, jo portava diversos equips d'enginyers, de softwares i d'enginyers de machine learning, d'intel·ligència artificial. Aleshores, a què construïem? Doncs el que és la plataforma interna d'eines de machine learning perquè tots els altres enginyers de Twitter poguessin fer, doncs, entrenar models, a fer tot el que és el que se'n diu el cicle de machine learning, doncs facilitar-los la feina, que poguessin d'alguna manera, el que veieu quan entreu a Twitter, no? El que veieu vosaltres en el vostre homepage, que se'n diu en anglès, això són algoritmes que alimenten i decideixen tu què has de veure. Doncs tot això ho construeixen models basats en les eines que fèiem nosaltres i els meus equips. I dintre d'aquests equips estava l'equip de responsable, d'ètica dels algoritmes, que bàsicament era mirar que aquests algoritmes no anessin empitjorant les coses i que realment fossin neutres o tan neutres com pugui ser, perquè a vegades la societat, com sabeu, no és neutra, aleshores, bueno, són temes delicats, i estudiàvem això, per tant teníem gent que feia recerca, o sigui, teníem perfils d'enginyeria i de recerca dintre de l'organització.
Com funciona realment l'algoritme de Twitter?
És que, com et deia, no és un algoritme, no? Són molts. I si mirem, per exemple, suposo que el que tu refereixes és el que quan entres a Twitter tu veus els tuits, no?
Sí.
Veus les piulades? Doncs aquest se'n diu sistema de recomanació, que són uns sistemes que es fan servir, per exemple, si vas a Netflix o si vas a Amazon o qualsevol, són algoritmes que, diguéssim, donat un volum molt gran de dades, es cullen quines dades t'han de donar a tu perquè vegis, no? I pot ser que tu vegis una cosa molt diferent que el teu company, que d'això es tracta, no?, de personalitzar-ho. Aleshores, aquests sistemes de recomanació són coneguts, no?, i es van influenciat per diverses coses, el que tu segueixes, no?, el que tu segueixes, amb els tuits amb què tu interacciones, també, evidentment, quins són els tuits que s'acaben de publicar, però no només és una... Abans hi havia un timeline cronològic i ara, doncs, no, és més basat en les teves interaccions. Aleshores, són totes aquestes dades que es agafen com input del model i el model decideix, basat en tot això, què t'ha d'ensenyar, no? I és, aquest és l'algoritme més conegut, diguéssim, però després hi ha algoritmes per... que decideixen quines notificacions t'envien al telèfon o quines notificacions t'envien a l'email, i són models diferents. O hi ha models que diuen que això és un problema molt gran ara, perquè abans hi havia un equip molt gran a Twitter que es deia de seguretat, i es deia Trust and Safety, o sigui, de confiança i seguretat, que es basaven en intentar treure gent que violava els termes d'ús o que estaven abusant, no? Ara, com veieu, hi ha molt més abús, perquè aquest equip també el van despedir a tot. I aleshores abans hi havia models, o encara hi deuen ser, però no sé com funciona ara ja, hi havia models que es dedicaven a trobar, detectar automàticament abusos, i després alguns que fossin no clars es passaven a revisió per humans, però molts ja es detectaven i es treien de la plataforma automàticament. Tot això són coses que, com dic, són molts models diferents i no només un, esclar.
Ja. Tu creus que ara Twitter és irreformable ja?
Jo crec que sí, és que no hi ha... O sigui, aquest home ho ha destrossat d'una manera, deliberadament, eh? O sigui, una part ha sigut ignorància, jo crec, i l'altra part ha sigut totalment malevosia, que diuen els espanyols, no? Que és bàsicament no, que li era igual tot el que és la missió de preservar la i de facilitar la comunicació, o sigui, la conversa pública. Aleshores, no s'hi ha posat cap interès, més aviat ho ha volgut destrossar, i no crec que es pugui recuperar. O sigui, les coses estan molt malament. Ja, només de gent que jo coneixia, el meu equip era bastant gran, més de 100 persones, i en queda un o dos, i ja no sé ni què hi fan. O sigui, jo he parlat amb ells fa poc, i la veritat és que estan bastant torturats allà, perquè és tot una mica surrealista i irracional, com porta els equips de l'Elon Musk, i no és que no crec que es pugui recuperar, perquè no té cap interès, i a més la gent ja no hi és. O sigui, la major part de gent que ho havia creat i que havia estat dedicat molt temps i esforç ja no hi són.
A Lloreta, vols dir alguna cosa, Albert?
Sí, no, que un parell de coses. Una que és que no sé si es pot reformar o no, però diguéssim que la direcció en la que sembla que va Musk no sé si seria aquesta. I, últimament Musk està dient que està accelerant el seu pla per convertir X, Twitter, en un banc, en una entitat financera. No sé si això, diguéssim, arriba als mitjans, perquè és veritat que Elon Musk diu moltes coses, però el seu objectiu explícit és acabar convertint X en una superapp a l'estil xinès, en la que fem tota una mena d'interaccions i coses, no? Això per una banda. I per l'altra, l'any passat, a l'abril, es va publicar el que llavors era l'algoritme de recomanació, i on s'explicaven algunes coses, com per exemple que els enllaços són penalitzats i els continguts dins de la plataforma, com imatges i vídeos, són, diguéssim, positius, no? És a dir, com més vídeos i imatges publiquis, millor; com més enllaços comparteixis informació, pitjor. I això, diguéssim, que també només això sol ja explica una mica quin tipus de contingut acaba funcionant a la plataforma. Tot el que sigui informació, fonts o referències a coses del món exterior malament, decreixen, i tot el que sigui vídeos, imatges descontextualitzats i cridaners, diguéssim, et van bé, no? Llavors, no sé, jo diria que amb aquesta situació, en tot cas, no està en camí de reformar-se X, sinó més aviat al contrari.
Una última pregunta per l'Ariadna, perquè ens ha deixat d'aquí 7 minuts. Ah, vale. Toni, pregunta.
Hola, Ariadna,
després
bon dia.
Després continuem parlant.
Mira, jo et volia fer una pregunta. No sé si has vist una sèrie que es diu Paquita Salas. Hi ha un personatge que es diu Noemí Argüelles, que la fa la Yolanda Ramos, que és una actriu fantàstica, que diu: el Tinder, si eres lista, el Tinder da dinero. Té una frase aquesta que és com icònica. Amb el Twitter, jo et voldria preguntar si... no, la frase no seria si ets llest, viralitzes, però el tema seria: el Twitter segurament, de manera intuïtiva, tots hem anat entenent quin tipus de contingut fa que tinguis interaccions, quin tipus no, que hi hagi conversa, que hi hagi xoc, i en certa manera, més enllà de l'algoritme, ja és una manera d'aproximar-te o d'entrar a Twitter, així com a Instagram és tot com més de política d'aparador. A Instagram ja s'hi va buscar, no et dic brega, però sí que es va buscar debat, no? O contraposició d'arguments. Això pot ser part del que tu dius, de que això té poc remei, és a dir, de que sigui poc modificable el que és l'ambient a Twitter, aquest ambient que sovint et trobes com de taverna, més enllà de l'algoritme, eh?
Ja, ja, bueno, és que jo crec que el debat, sempre hi ha, com dius tu, no sempre hi ha hagut debat a Twitter i d'això es tractava, de que la gent, que no, encara que no es conegués, poguessin discutir temes i cadascú pogués dir la seva. Es tractava d'això i de fet encara passa. El que passa és que abans doncs, hi ha d'haver com uns mínims, no? Uns mínims de que la gent doncs, no es faci, sempre i quan no sigui realment doncs, incitar la violència. És una cosa molt clara que no es pot fer o que no es podia fer abans, ara vés de saber. I coses així, no? Que has de posar uns límits. I dintre d'aquests límits doncs, s'intentava moderar el millor que es pogués aquest debat sa. El que passa és que ara encara n'hi ha, perquè de fet aquest cap de setmana també hem tingut debat en el món de la intel·ligència artificial amb vària gent del camp discutint temes de regulació, o sigui, encara s'hi troben aquestes joies així de debat, però jo crec que és que ha denigrat molt i deriva molt a abús, a insults, i aleshores, clar, ja tampoc t'ho passes bé, no? Perquè tampoc, bueno, hi ha gent que sí, perquè hi ha gent que potser és això el que li agrada, però en general la major part de la gent tampoc té moltes ganes de que d'obrir la boca i que li comencin a dir de tot. Aleshores és això, jo crec que el que no té remei, però perquè és que hi havia una quantitat d'esforç de gent que es preocupava d'aquests temes, no? I que mesuraven, que es deia health a l'organització, o sigui, de salut, ni dèiem de salut, perquè era la salut de la conversa pública. O sigui, era una organització gegant amb uns objectius i unes mètriques que miràvem cada setmana. I tot això ja no existeix, o sigui, ja no li interessa a ningú mirar això. Sí. I això es nota, com heu vist vosaltres, no? Sense saber ben bé per què, però es nota que la cosa denigra i que no fas net, una mica.
Mira, ara vull fer una pregunta ja per acabar a l'Ariadna, perquè ens ha deixat 10:15, i si, Albert, pots continuar amb nosaltres, perquè ara obrirem el debat aquí, també?
I tant, sí,
va,
sí.
Perfecte, no, perquè una, per exemple, jo ara m'he entrat al conte del món RQ. Hi ha un conte des de fa molt de temps que el titular és No me gustan los extremos, que posa, per al canal de propaganda, agitación y odio de Basté, el juez del PP García Castellón procesa Fernández Díaz. Però tu vas seguint tot el seu... Té concretament... Aquest senyor o senyora o pot té 22 seguidors, val? 22 seguidors, però és que com aquests me n'he trobat molts darrerament que són, i a més ho parlava amb alguns altres companys, que hi ha molts comptes que tenen menys de 30 seguidors i que es dediquen a l'insult permanentment. I en aquest company meu resulta que quan elevava aquest insult, el denunciava, ara rebia la callada per resposta. La resposta era, no hi ha res que això sigui, però insult vol dir fill de no sé quants, eh? Això és el que està passant, és a dir, Elon Musk està acceptant un discurs més clar de l'ultradreta, perquè ens entenguem?
Totalment. Bueno, és que això només cal entrar per veure-ho, i per això jo no entro i molta gent ja no entra, o sigui, s'ha desfassat molt i amb ell no li importa que passi això. Ell és una persona polèmica que a més ja li va, saps, tot això. I el que li interessa, com deia ara, em sembla que era d'Albert, no? Que el que vol és crear un banc i que imagina't, dius què? Pues és que li interessa els diners, va el que va. I va i vol dir el que ell vol dir i s'insulta, pues, tant li fa. I tot plegat, és, ja et dic, és una llàstima per la gent que ens hi havíem dedicat tant i havíem posat tant d'esforç, no?, en fer-ho bé o el millor possible, perquè, com podeu veure, és una cosa molt difícil. De fet, no faràs content a tothom, això ja està clar, però almenys ho pots intentar i fer el millor, que és el que jo crec que fèiem i vam fer durant molts anys, fins al novembre passat. I, bueno, ja s'ha vist, no?, que les coses no s'ha mort del tot, és una mort així lenta i penosa, però sí que jo veig que s'està morint i bueno, m'alegro que hagi canviat el nom, la veritat, perquè si no Twitter tenia una connotació molt negativa ara, i així es pot continuar tenint la connotació de quan realment era el que havia de ser abans, no?
Mira, ara estic veient un altre que veient també que és bestial, que és un que té 10 seguidors que es fa dir Pinocho Sánchez, que és Pinocho San 15.305, valen? I que és, però que és insult rere insult. Pedro Sánchez dijo de no sé cuántos, que lástima que esta guarra no se la llevó el COVID, la arqueóloga Carmen Calvo es una mentirosa de cojones, Ahí está para cuando llueva asegurar la caída. En la DGT no hay alguien que no sea retrasado mental. Franco, bueno, o sigui, unes barbaritats...
Sense filtre.
Cosa que abans existia, aquest filtre. Val? Cosa que abans existia, però en fi. Escolta'm, un dia en parlem amb més tranquil·litat. Gràcies, eh? Fins ara.
Moltes gràcies que vagi, a vosaltres, que vagi bé, bon dia.
Continua Albert Lloreta i obrim, perquè l'Ot Bou, que és un devot de Twitter, vol parlar del tema, igual que el Joan, que la Mònica, que la Lola García i que el Toni Aira. 11:15. Un segon. Sí.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Gestel, digui'm.
A veure, és que no ho entenc. Fa una estona que he trucat per donar-me d'alta i ja han vingut.
Esclar, els instal·ladors.
Sí, ja, però és que jo tenia spinning.
Com?
Però com podia imaginar que diríeu que vindríeu i ja heu vingut?
Sí.
Això vostre no és normal.
La fibra de qualitat i el mòbil que t'ofereix Gestel per 39,95 no és normal. Per això, el normal és trucar al 1510.
Escolta, puc abaixar la finestreta i...
No, Clara.
Si trigaré poc.
Vinga, va.
Quan et converteixes en un il·luminat i comences a estalviar en carburant, en les factures de la llum i el gas, o estalvies comprant en les teves marques preferides fent servir Wilet i en les recàrregues elèctriques, et ve de gust explicar-ho. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 i comença a estalviar.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
El Nadal més gourmet torna a la Roca Village. Visita Taste of Christmas, l'única concept boutique de gourmet La Vanguardia, on descobriràs la millor selecció de productes d'alta gastronomia. Conserves, foie, dolços tradicionals i la seva selecta bodega t'esperen de dilluns a diumenge fins al 7 de gener. Taste of Christmas by Gourmet La Vanguardia a la Roca Village.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
RAC 1. RAC 1 presenta El món a RAC 1 amb Jordi Basté en directe des del Centre d'Informació Viària de Catalunya del Servei Català de Trànsit. El dimarts 5 de desembre a les 8 del matí, El món a RAC 1 visita el Centre Neuràlgic de Gestió de la Mobilitat del País i ho fa a les portes de l'operació sortida del Pont de la Puríssima. Un programa per celebrar el primer quart de segle del Servei Català de Trànsit. 25 anys compartint viatge. Com es gestiona el dia a dia de la xarxa viària de Catalunya? Com es treballa per intentar reduir el nombre de víctimes i accidents? Les respostes el dimarts 5 de desembre des de les 8. El món a RAC 1 amb Jordi Basté des del Servei Català de Trànsit. RAC 1. Tots som 1.
El perquè de tot plegat.
Són 11:15 tocats del matí i obrim amb la... amb l'ajuda de l'Albert Lloreta, expert en internet, col·laborador del món a RAC 1. L'Ot Bou somriu perquè l'Ot és un devot d'aquest tipus de...
Ot és devot.
Devot, no, no bot, no bot.
Ot és devot i no és bot.
Digues, Ot,
què? Comencem amb els jocs, amb els jocs, amb el nom.
Bueno, això el Toni Aira.
Fareu un fil de Twitter amb això ara.
Dues coses. La primera, sobre Anna Hidalgo, que és la que, diguem-ne, l'alcaldessa de París, que és la que ara ens ha fet reflotar aquest debat, A veure, val a dir que per contextualitzar el seu cas en concret, és una senyora que va treure els pitjors resultats de la història del Partit Socialista francès, va treure un 1,74% del vot a les últimes eleccions presidencials franceses, i fa uns mesos tenia un 60 i pico % d'índex de desaprovació entre els ciutadans de París. Per tant, a veure, ella té raó amb unes quantes de les crítiques que fa en el seu article, però sí que és veritat que no podem, o sigui que moltes vegades, com va passar en el cas de De Colau i com dèiem abans amb el tema de l'Instagram, que hi ha que hem de ser una mica prudents a l'hora de comparar l'anàlisi dels polítics, especialment dels polítics fracassats amb aquesta mena de coses, perquè de vegades hi ha una part d'interès, no? Llavors, Twitter ha estat realment una revolució democratitzadora que ha donat veu a molta gent, i el problema en què ens hauríem de centrar és la gestió d'Elon Musk, perquè o sigui, el que a mi em preocupa és que criticant Musk blasmem la idea original de Twitter, que hi ha una part que té a veure també amb l'insult i amb la crítica, és a dir, l'insult i la crítica ajuden a curtir les persones, de vegades, ajuden a enfortir les persones, ajuden a madurar el debat. És veritat, el problema
si vols ser-ho tu, si a tu t'agrada, t'agrada. Als altres potser no els agradarà, ajuda problema, a enfortir el debat.
Bueno, depèn. El problema és quan és incontrolada, i el problema és, o sigui, que hi ha una sèrie de línies vermelles. Però sí que és veritat que el fet de crear plataformes on la gent es pugui expressar amb una certa llibertat, jo crec que més aviat contribueix. Llavors, sobre la gestió d'Elon Musk que està fent de Twitter. Aquest senyor fa un parell de dies l'han rebut a Israel com si fos un cap d'estat, l'ha rebut Netanyahu. Es va reunir amb Xi Jinping quan Xi Jinping va visitar els Estats Units, es va reunir amb Erdogan, ha tingut contactes amb el govern ucraïnès, és a dir, amb tota la gestió que fa aquest senyor hi ha una agenda política, i hi ha un joc de poder i d'influència que té molt a veure amb l'ús, és a dir, ell ha volgut, ell tenia tota una sèrie de negocis paral·lels amb Tesla, amb Starlink, amb SpaceX, amb tota la història de l'espai, de la Lluna, en col·laboració amb el govern dels Estats Units. Li faltava la pota, diguem-ne, de la influència política i de la influència mediàtica i cultural, no? I jo crec que una part de la seva aventura a Twitter té a veure amb això. Per tant, una part també interessant del debat, més enllà de l'algoritme i de totes aquestes coses, que és molt interessant, és el poder que tenen avui aquests grans magnats i les grans corporacions, que cada vegada estan menys controlats. No? Sí. I última cosa, i això es demostra amb una de les decisions que ha pres Musk, que va prendre Musk, que és eliminar els equips de seguretat i de confiança a dins de la pròpia organització, cosa que després li han copiat altres grans empreses, que eren els equips encarregats de supervisar, entre altres, la desinformació al voltant de les eleccions i al voltant dels processos electorals democràtics, i això té molt a veure amb el que va passar amb la sala del Capitoli el dia de Reis, no? Per tant, hi ha una agenda de poder i hi ha una agenda de marcar una línia política.
Lloreta, vols dir alguna cosa sobre el que deia l'Otbou?
Sí, és a dir, a vegades no voldria idealitzar el Twitter original, i és veritat que a vegades Musk ens hi obliga una mica, no? Però sí que és veritat que Twitter va crear la necessitat d'un canvi d'àgora política, no? I diguéssim que els polítics i periodistes del món van com acceptar una mica desgana, no? A partir d'un moment donat, era Twitter un lloc vàlid per parlar als ciutadans i s'assumia, diguéssim, la influència d'un espai així. Fins i tot els periodistes jo crec que van acabar sent els grans usuaris de Twitter, no? Era el lloc primer on compartien la seva feina i després fins i tot el lloc on obtenir fonts, temes o fins i tot nous periodistes, no? I jo diria que ara X està deixant vacant aquesta posició, aquest espai, però no l'està substituint res. És a dir, no hi ha un substitut real fort de X. I per tant, és veritat que es perd aquest espai de discussió, de debat, que mai va ser del tot sa, ni mai va ser del tot pur, però diguéssim que sí que va transformar, en certa manera, una mica la manera en com es feia política o fins i tot com es feia periodisme, no? Jo crec que ara estic una mica d'acord amb l'Ot, que segurament el món sense un Twitter fort i sense un Twitter ben gestionat és un món on la política és pitjor.
Aviam, Toni Aira.
Mira, jo crec que hem de ser conscients que cada vegada més ràpidament res no és el que era, i tampoc Twitter. Jo a Twitter he estat molt feliç, he rigut molt, he après molt, moltíssim, perquè si vols pots seguir a gent que és un pou de ciència, gent i entitats i mitjans, etc. I he fet amistats més enllà de la pantalla. És a dir, nosaltres, jo recordo quan fa uns anys jo escrivia el periòdico i vam fer una comunitat de gent que feia apostes sobre de què aniria l'article el dia següent, que quedàvem per fer sopars. Quedàvem per fer sopar, ens desvirtualitzàvem i anàvem deslocalitzats, perquè l'un era de Girona, doncs de tant en quant anàvem a sopar a Girona, que era de Mataró, a Mataró, que era... anàvem voltant, i hem fet amistats. Ara, dit això, hem d'assumir que aquell Twitter ja no és aquest Twitter, i ja no només perquè li hagin canviat el nom, perquè han canviat un munt de coses, segurament nosaltres també hem canviat. Dit això, com altres coses de la vida, jo crec que el secret està en la racionalització, és a dir, i posar-ho en el lloc que et pot correspondre en un moment determinat. Per a mi Twitter en un moment era una plataforma, això, de conèixer, de saber, de... i ara es pot restringir bàsicament a tenir una sèrie de persones que són prescriptors i que et van bé perseguir-los i que t'aporten coses... i de tenir sovint a gent bastant silenciada, és a dir, jo tinc més gent silenciada que gent blocada, perquè sovint tinc la sensació de que si bloques algú que t'insulta o algú que per sistema tu obres la boca i dius bon dia i diu això ho diràs tu, bàsicament el que t'aporta és toxicitat a la vida, i a més li alimentes l'ego si el bloques. Per tant, silenciar és no et veig, no existeixes, no m'aporta res més que mal rotllo i això no cal. Si, per tant, jo crec que, en certa manera, ho has de portar a la racionalització. I pregunta pel Lloreta és una cosa que jo, a mi, jo hi he caigut a més d'una ocasió, és que ara últimament entro al Twitter, obro, estic fent l'escroll, anar mirant, i a l'estona dic, i jo ara per què estic veient això si aquesta persona no la segueixo? I veig que automàticament se m'ha obert amb una pestanya que és per a tu. No és la gent que segueixes, sinó el per a tu. Que a mi això jo crec que abans no passava. No sé si és una cosa de la nova política de la casa, però els algoritmes que deia l'Ariadna, no sé si decideixen per mi, que hi ha una sèrie de continguts que són per mi, que no sé si parteixen de les meves presumptes preferències o la de la gent que segueixo. No sé com va exactament això, però molt sovint et fa veure coses que potser no, de partir si sol, jo no, no triaria de veure.
Sí, el per a tu diria que és el timeline més algorítmic de tots, diguéssim que és una mica influenciat pel For You de TikTok, en el que diguéssim, ja no importa tant, cada vegada importa menys a qui segueixes tu o en quin moment s'ha fet tal contingut, sinó que el que importa és allò que la plataforma considera que tu vols veure, no? Si us hi fixeu, el per a tu, una cosa que sol passar, si ets un usuari força actiu a la plataforma, és que veus molts tuits dels mateixos comptes tota l'estona, barrejats amb de tant en tant algun tuit d'algú que no segueixes, no? Per comptes de veure molts tuits de molta gent diversa que tu segueixes i, per tant, diguéssim, amb més veus. Això, diguéssim, que la idea de darrere d'això és que segurament, encara que no te n'adonis, passes més estona a Twitter quan estàs en aquesta versió de la plataforma i, per tant, Twitter, a priori, i hipotèticament, et pot vendre més publicitat. Si no fos així, si no dediquéssim més estona a aquest tipus de contingut, Twitter canviaria, com qualsevol altra plataforma, canviaria ràpidament d'estratègia. Uh-huh. Però diguéssim que d'alguna manera ens hipnotitza, no? Veure més vídeos, més contingut dels mateixos comptes que tenen èxit i aquí estem enganxats i seguim parlant de Twitter un any després.
Lola García, Lola.
Jo no parlaré directament de Twitter, sinó de les xarxes socials en general, i no soc tan optimista ni molt menys. Jo crec que les xarxes socials estan configurades per multinacionals, per grans empreses, que el que busquen és fer-la servir com un instrument de poder i un instrument econòmic, i que tenen milers de persones, neuròlegs, psicòlegs, programadors, per descomptat... que fan el que sigui, perquè aquí dintre no hi ha gaires temes morals, el que sigui per enganxar-nos, i ens enganxen. I ara mateix, per exemple, ha guanyat Milei unes eleccions, en bona part gràcies a les xarxes socials, i en concret amb TikTok, amb la qual ha aconseguit atreure a molta gent jove, que ha sigut un dels elements que l'ha fet guanyar. Crec que ja no és un problema que critiquin o critiquin, és que primer, estan preparades per enganxar-te i per crear bombolles, o sigui, d'alguna manera tens menys interrelació de la que tu creus que tens, I després, amb el tema dels mitjans de comunicació i dels periodistes, sí que fem servir Twitter, efectivament. Jo recordo un personatge important que no era de la política, però era important, que quan va començar Twitter va anunciar als periodistes que sapigueu que ja no faré rodes de premsa, perquè ja he trobat això del Twitter. El que jo vull dir, ho dic a través del Twitter i no em preguntareu res. O sigui, quedava claríssim. O sigui, a partir d'ara, el que jo controlo jo, no, però controlo jo el que vull dir. I ho controlo amb fins al
punt que... Dóna el titular que vull.
Clar, efectivament, i això anul·la absolutament tota capacitat d'interrelació amb això. Jo crec que amb això estic donant una imatge pràcticament antidiluviana, però és que crec que en realitat això és un complement. O sigui, com a mitjà de comunicació, que no deixa de ser, seria un bon complement. El problema és que hi ha moltíssima gent, per no dir la majoria, que ho fa servir com a únic mitjà de comunicació. Llavors sí que tenim un problema.
Joan?
Sí, però seguint amb aquest fil, els mitjans de comunicació pengen les seves notícies a Twitter i altres xarxes socials, i de fet, si les dades a mi no em fallen, les últimes que jo havia llegit, més del 50% de la gent que entra en una notícia d'un mitjà de comunicació ho fa a través d'una xarxa social, no només a través de X.
Ara menys, perquè ara pràcticament tots els diaris són de pagament, i per tant encara que tu la pengis, si no ets subscriptor, no pots...
Només pots ser el titular. Efectivament, jo crec que hi han dos tipus d'usuaris.
Bueno, amb X ni el titular, crec, ara. No sé si... Bueno,
perquè... Sí, ni el titular, ni el titular.
Però jo crec que de lo que deia de les rodes de premsa, efectivament a dia d'avui els que més preocupats tenen que estar per la feina de Twitter són les agències, o sigui Europa Press i l'agència EFE, perquè els polítics o qui sigui penja una notícia o fa una decla a Twitter i a continuació els diaris online o les emissores de ràdio agafen i diuen fulano ha dit a Twitter no sé què, i per tant hi ha una substitució de la feina que abans es feia de la roda de premsa o que feien les agències amb si mateixes. Però en el fons hi ha dos, jo crec que no li hem de donar tanta importància, al igual que un té veïns sempre meravellosos, però de tant en quan en té un que és una mica pesat i fas per no creuar-te'l per la mateixa vorera o no parar-t'hi a parlar gaire. A les xarxes socials passa exactament el mateix. Hi ha dos tipus d'usuaris: l'usuari que merament el que fa és informar-se i a l'usuari que pretén generar opinió. I el que pretén generar opinió, subterfugats en aquestes comptes que abans explicava el Basté, que tenen 10 o 15 seguidors i que estan generades a través de sistemes de vots directament.
Però Joan, el problema no són els usuaris. Sí, el problema no són els usuaris, el problema són les empreses, són els monopolis, el problema són els propietaris de tot això i els seus objectius, no els usuaris.
Sí, però això,
no és
això
un problema,
si em permets, Lola, no només passa X, o sigui, això passa amb allò que dèiem quan érem joves, que tu en realitat podies viure tot el dia pendent de la Caixa, perquè obries l'aixeta i era Aigues de Barcelona que estava participada per la Caixa, i baixaves el cotxe i tenies el rènting del mateix banc, i anaves al pàrquing i estava participat, i tenies la hipoteca de casa amb ells.
Però tu pots anar al Banc Sabadell.
Les grans empreses,
les grans empreses
controlen molts aspectes de la nostra vida i també controlen les campanyes.
Quatre grans empreses controlen absolutament a tot el món.
Well, clar, però penseu-vos que critiqui això.
Un moment. Són les 10:32 minuts. Lloret, has de fer algun comentari?
Sí, que jo diria que aquest debat sobre, no, diguéssim, el món de les plataformes, jo crec, fa uns 10 anys que vivim en aquest ecosistema digital, encara que sembli una eternitat, fa una dècada. Jo no crec que es pugui tornar al món d'abans d'aquestes plataformes. Ara estem en un punt en què hi ha una certa crisi d'aquesta estructura, hi ha una decadència, decau molt lentament, però hi ha una decadència. Totes aquestes grans plataformes com Facebook, Instagram o Twitter, jo crec que van desenvolupar bones idees i han canviat la manera en com vivim, però les han destrossat pels seus interessos, aquestes idees, no? De fet, té un nom tècnic aquest procés, que és enshitification, en merdificació, per dir-ho així, i ara mateix ens trobem que les plataformes ja no ofereixen aquests serveis, però necessitem encara aquests serveis. Hi ha alternatives, com Mastodon o Blue Sky, en el cas de Twitter, però són alternatives que, diguéssim, que com que la decadència no acaba de decaure del tot, no acaben tampoc de sorgir. I aquí estem una mica, doncs, matant Twitter Twitter cada setmana, però Twitter segueix viu, segueix sent cada vegada pitjor, no tenim una alternativa clara, i jo diria que això, no? No podem tornar al món d'abans que hi hagués aquestes plataformes, però hauríem de tots plegats començar a pensar de quina manera podem saltar al nou món en el que les plataformes no estan controlades per individus particulars o, diguéssim, grups d'inversors, sinó per les pròpies comunitats, no?
Uh-huh. I després passa una cosa...
No, 10 i 34 minuts, queden a la publicitat i hi ha dues persones, una que tinc aquí l'estudi i una que tinc esperant el telèfon des de fa una estona, que van decidir, una, marxar, i l'altre quedar-se per mirar i per no actuar. Bàsicament les dues, perquè van ser víctimes de... Una cosa és la crítica, una cosa és la...
Discrepància.
La discrepància i una altra cosa és l'assetjament. Uh-huh. Ara en parlem.
Molt sovint, les violències masclistes, tant físiques com psicològiques, es produeixen en entorns quotidians, com ara el transport públic, la feina, la família o els amics, o les xarxes. Passen davant nostre i fem veure que no les veiem. Si n'ets testimoni, pren partit. Al 900-900-120 t'escoltarem. I per emergències, truca al 112. Davant les violències masclistes, obrim els ulls. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carli.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Prepara't pel fred i estalvia amb la teva factura energètica un 80%. Amb l'aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric tindràs calefacció, aire condicionat i aigua calenta sanitària en un únic sistema, totalment sostenible i amb un major estalvi energètic. Aquest hivern, instal·la aerotèrmia Ecodan de Mitsubishi Electric. Ecodan és la teva aerotèrmia.
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Perquè cada dimarts i divendres, per només 2 euros, ja pots de fins a 120 milions. I ben remilionari, perquè si et toca l'Eurojackpot, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Celebra un Nadal en moda fàcil amb La Sirena i aquesta superoferta de Llamàntol amb 2 euros de descompte a la unitat. La Sirena. Només fins al 10 de desembre.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Fixa't bé en la persona que va al cotxe del costat. Ara mig acluca els ulls. Oi que té una llum especial? Això és perquè és un il·luminat. I és clar. Quan t'estalvies fins a 300 euros l'any en carburant i en les teves factures de la llum i el gas, amb els plans d'energies de Repsol, se'n nota. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950-5250 i comença a estalviar.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1. RAC 1 i l'Ajuntament del Prat de Llobregat presenten... Viatge bé, amb Esther Muñoz des de la 50a Fira Avícola de la Raça Prat. Diumenge 3 de desembre de 3 a 4, viatge bé des de la Granja La Ricarda per conèixer la Fira Avícola dels Pollastres Pota Blava.
Visitarem un espai gastronòmic i d'activitats per a tota la família. Tastarem el magnífic pollastre Pota Blava i parlarem de turisme i territori al cor del Delta del Llobregat.
El diumenge 3 de desembre, a les 3, viatge bé des de la Fira Avícola de la Raça Prat.
RAC 1. Tots som 1.
el perquè de tot plegat.
21 minuts i a les 11 del matí estem fent la tertúlia, com tots els dimarts, amb Blotbou, Lola García, Joan López Alegre, el Toni Aira, la Mònica Hernández i també avui amb l'Albert Lloreta. Albert, vols dir alguna cosa del que estàvem comentant aquí ara fa uns moments?
No, no, ja passo el pas de paraula.
Vale, perfecte. Mònica, tu vas deixar la... Tu vas deixar-ho pel tot el merder de quan eres subdirectora del Fax.
Sí, perquè una cosa, deia Lou, l'insult i la crítica et fan créixer com a persona. No, la crítica constructiva potser sí, l'insult no et fa créixer com a persona. Almenys a mi no em va fer créixer, sobretot quan l'insult és gratuït. Quan tu no has dit res i et comencen a fer una campanya que està orquestrada, organitzada, per desestabilitzar-te, sobretot qüestionant la teva professionalitat, que a mi és el que més em va doldre, perquè jo no havia fet res, i comencen a aparèixer doncs, gent que et vol vincular a un partit polític, a un altre, que vol fer creure que has cobrat unes determinades subvencions. Llavors, em van fer uns...
L'assetjament mai pot ser una qüestió que et faci créixer com a persona.
Però deixem-ho precisar una cosa.
L'assetjament et fa tot el contrari.
Del que he dit jo, evidentment, no parlava de campanyes d'assetjament.
No, però has dit l'insult. I l'insult tampoc sé si et fa créixer, tinc els meus dubtes.
De vegades, diguem-ne, o sigui, de vegades hi ha crítiques que et fan molt agressivament, i a mi me n'han fet, i el fet de poder-les escoltar sense magnificar-les i poder-les relativitzar sense menysprear-les...
Claro, però no a tothom, és... no a tothom té aquesta capacitat. Potser tu ets una persona segura de tu mateixa...
Però Letizia Dolera. Letizia Dolera va venir aquí i em va donar una lliçó de com... ella no ho va acceptar, no ho va poder aguantar. No va poder aguantar, per molts motius, perquè era dona, perquè fotia una sèrie que a molta gent no li va agradar, a molts col·lectius no li va agradar, i llavors va rebre ella, i va dir, escolta, prou, me'n vaig amb una psicòloga o un psicòleg, no me recordo què em va explicar, i jo això no puc suportar. És que no ho podia suportar.
És que hi ha fronteres, sí, és a dir, sí. La frontera de l'insult, jo crec que és la que fa que no milloris. De tota manera, fixeu-vos que estem criticant coses, Jordi, de les xarxes que podríem criticar de mitjans tradicionals, i estem carregant sobre Twitter coses que fan, podríem fer, per exemple, els polítics igualment fora, com això de no contestar preguntes i penjar un comunicat. Ho dic perquè també, ull, perquè el debat de fons que està sobrevolant això, aquesta conversa que tenim avui és molt interessant, és la persona, l'individu, les eines que tens morals, ètiques, de conèixer de tu mateix, d'intentar saber els teus límits, de saber els límits del que dius i d'entendre l'empatia de qui tens davant. Sí que és veritat que les eines de les noves tecnologies ens han posat a l'abast de la mà i molt fàcil per tothom fer coses que els mitjans tradicionals no ens permetien a la major part de ciutadans. Altres sí que tenen aquestes plataformes, però jo als mitjans tradicionals els últims anys estic veient coses que no tenen nom, estic veient insults, estic veient campanyes d'assetjament sense pietat.
I per tant el problema el tenim si les pots escollir.
Sí, tenir un problema social, és a dir, no crec que sigui només de xarxes.
Hi ha una pila de mitjans que pots escollir.
Clar. I les xarxes també, potser tiria si ets o no hi ets, les xarxes.
Sí, o aquí si segueixes i qui no. Binari.
Que no ho he entès. Hola, Sique Rodríguez, bon dia.
Què tal, Jordi Basté, bon dia.
Com estàs?
Doncs aquí, preparant un programa de tele i un de ràdio.
El Sique, company i amic de Ser Catalunya, de la Ràdio Barcelona, que ell era molt actiu a Twitter, molt actiu a Twitter, va, molt actiu. I era... I de cop i volta, pum, va decidir desaparèixer el mapa. Quan va ser això, Sique?
Fa just abans de l'estiu i just després ja vaig decidir deixar-lo definitivament després d'un període de reflexió. Decideixo marxar de Twitter bàsicament perquè crec que no m'aporta gran cosa com a periodista, que és el motiu pel qual hi estava. De fet, fa ja un temps, jo sempre he tingut una relació d'amor-odi amb les xarxes socials, fa un temps vaig llegir un llibre de Jaron Lanier, que és un d'aquests gurus de Silicon Valley que cridava la gent a abandonar les xarxes socials, i arran d'aquest llibre vaig abandonar Facebook, Instagram, després de fer una reflexió sobre el que m'aportaven, i bàsicament era res. Em vaig quedar a Twitter perquè a nivell professional creia que m'ajudava, diguem-ne, a tenir més dimensió, però quan vam destapar el cas Negreira vam patir tant jo com els meus companys una campanya d'assetjament, perquè no eren insults només, i era una campanya que estic absolutament convençut que en part era orquestrada, d'assetjament, i a partir d'allà vaig obrir una reflexió sobre el que m'aportava, perquè vaig veure una distorsió absoluta entre el que rebíem a xarxes amb el que nosaltres vivíem, diguem-ne, la realitat palpable, la del carrer, quan anem al camp del Barça, quan ens trobem amb gent i tal, i vaig obrir una reflexió sobre el que m'aportava Twitter, X o com es digui, a nivell professional, i vaig veure que ni em dona diners ni em serveix per copsar realment la sensació que hi ha al carrer sobre una determinada qüestió, perquè ara ja és molt difícil desviar què és real del que és interessat, i tampoc hi havia, diguem-ne, un impacte directe quan audiència de ràdio o audiència digital de la meva emissora, que és la que em paga, estan jo o no estan. És a dir, em feia lluny de ser millor periodista, crec que pitjor, perquè et condiciona, i digui que no li afecten les crítiques menteix, es poden afectar més o menys en funció del dia o de l'hora, però t'afecten i et condicionen, per tant, em feia pitjor periodista, i ara m'he adonat també que fins i tot sense Twitter crec que sóc hasta millor persona, perquè estic més relaxat.
No entres mai?
No, alguna vegada per mirar, jo que sé, si hi ha una última hora, però no. És que saps allò que diuen que quan deixes de fer una cosa durant 21 dies perds l'hàbit? Doncs això és el que he perdut l'hàbit, és a dir, no forma part de la meva vida.
Val. Escolta'm una cosa, que has d'entrar...
No tinc el compte, no és que el tingui suspès o el tingui en stand-by, no, el tinc eliminat. No, he desaparegut de totes les xarxes socials i apareixo perquè, clar, tinc un programa de ràdio i treballo en una emissora, però no tinc comptes personals ni els consulto mai, o pràcticament mai, és que no ho necessitem. A part que, et dic una cosa, Jordi, i tu també ets actiu, regales contingut a les xarxes socials gratis, és que t'hauria de pagar.
Sí, Twitter, això és una cosa, això és una cosa molt bèstia. Això és una cosa molt bèstia. Això a vegades t'ho preguntes. O sigui, això em recorda molt aquella frase que un dia em va dir l'Empar Moliner, que va fer un article magnífic, que deia que quan, per exemple, a tu et foten una inspecció fiscal, el primer que hauries de fer és demanar al teu gestor que et pagui el 50% perquè tu pagues uns diners al gestor perquè t'ho porti bé. Doncs exactament igual, si tu tens una xarxa com aquesta i resulta que no sé quants mils de seguidors tens, home, l'empresa que es guanya aquest benefici hauria de donar una part d'aquests beneficis.
No és un bon exemple. Ha vist la investigació al despatx del Montoro?
Bueno, dit això, efectivament, però dit això, el començament et va costar? És a dir, estem parlant d'una mena d'addicció també, a deixar-ho?
Sí. No, deixar-ho... Bueno, aviam, jo reconec, suposo que la personalitat de cadascú és important i que, escolta'm, si a algú li serveix Twitter, doncs que hi estigui, i tinc amics que estan encantats i els encanta. Perfecte. Per mi és una addicció, o era una addicció, jo que sé, fins i tot amb missatges positius, perquè vaig fer la reflexió de dir, bueno, és que faig un missatge que té un munt de retuits, un munt de m'agrades, un munt de comentaris, i llavors no sé si us passa, però tens el mòbil a sobre, un minut de no fer res, i estàs automàticament mirant el mòbil a veure quants retuits tens, i després pensava, i què m'importa si tinc 500, 600, 700 o 1.000 retuits? És que no té cap importància, i estàs com obsessionat i enganxat a mirant a veure quina repercussió ha tingut un missatge teu. És a dir, sí que té un punt addictiu. Jo sempre he dit, de fet ho vaig comentar un dia a la ràdio, i em van trucar un responsable de Twitter a Espanya, que és la cocaïna del segle XXI, amb un agreujant, que és legal. I l'altre dia llegia que Brussel·les ja s'està plantejant quines mesures pot aplicar per evitar allò de l'escroll infinit, que és allò d'anar mirant vídeos i vídeos i vídeos amb TikTok i tal, perquè la consideren la cocaïna conductual. És a dir, és que, evidentment, utilitzen, i ara ho heu explicat, tècniques per enganxar a la gent. I a mi reconec que és veritat que sí que em tenia enganxat. Em va costar deixar-ho, no especialment, perquè vaig fer-ho a través d'una reflexió sobre el que m'aportava i no m'aportava, i realment és que quan perds l'hàbit t'adones de que la vida és molt més que Twitter. Però, vamos, és que jo convido la gent a que abandoni les xarxes socials. És molt millor un cafè que una conversa per xarxes.
Val, acabo, perquè has de marxar i tens un programa i tens de ràdio i de tele. Però abans, Lloreta, vols dir-li alguna cosa amb el Sique? O la Mònica?
No, sí, això que diu ell, de fet, és curiós que just abans de la pandèmia hi va haver un moviment molt fort que se'n deia Des de Juny Digital. Sí. Curiosament, incentivat per gent influent de Silicon Valley. Això em fa molta
gràcia. Home, oi, sí.
Que bàsicament consistia en això, en abandonar temporalment, però abandonar les xarxes per fer una mena de reset mental i tal, no? I jo crec que això, la pandèmia s'ho va carregar, però ara tornem una mica en aquell punt, per un punt també de la degradació general de les xarxes, no? I per tant, diguéssim que entenc molt la decisió del Quique. També és veritat que per molta gent que no té un mitjà on expressar-se, un mitjà de comunicació on expressar-se, és més difícil, perquè si, diguéssim, si no tens aquesta veu, no en tens cap d'altra, i per tant, jo trobo que el més interessant o el millor seria, doncs, això, no? Buscar alternatives, més que no pas abandonar i fer veure que no ha passat res i tornar a la vida de fa 10 anys. Em sembla més aviat difícil per la majoria de la gent, però entenc molt el motor.
El que dius, És a dir, jo, si un dia necessito les xarxes bàsicament per la meva feina, perquè a nivell personal no crec que les necessiti mai, tornaré, però és que ara mateix no les necessito, perquè és el que dius. Jo ja tinc un mitjà de comunicació, afortunadament, que em paga i al qual em serveix d'altaveu, tinc teles a les que col·laboro, i no, és que realment no necessito la xarxa social per expressar-me. Hi haurà gent que sí, jo si un dia les necessito, doncs tornaré, però ara mateix la reflexió que vaig fer és que no... no m'aportaven, m'aportaven més coses negatives que positives, i per això les vaig deixar. I això que dius de fer, diguem-ne, una pausa digital, ja l'havia fet també fa un parell d'anys, per saber també pues, com te trobaves i tal, però sempre acabaves tornant, però ara ja he decidit que definitivament no em cal. I realment estic molt millor.
Escolta, sí que hi ha dues coses que t'has de comentar. La primera, Asa Raskin, que és l'inventor de l'escroll infinit. Sí. Aquesta persona li vaig fer una entrevista al No Pot Ser de TV3 fa uns anys, i aquest tio s'ha tornat un actiu de anar donant xerrades sobre l'invent del dimoni que va crear. Una. I la segona, a la línia de Lloreta, també el No Pot Ser de TV3, vam anar amb una escola tota de fusta plena d'ors al voltant, a Silicon Valley, que és una escola on van nens, on està prohibit l'ús del mòbil i on la majoria de nens que estudien són fills que treballen a les grans tecnològiques. Mm. O sigui que això també posem un valor i en perspectiva. Una abraçada molt forta, sí que...
Que vagi bé,
una abraçada. Gràcies. Sí que Rodríguez, company de la SER, de la SER Catalunya, de Ràdio Barcelona, que ens ha acompanyat i que un dia va dir, després de treure tota aquella informació sobre el Barça, va dir que fins aquí m'ha arribat.
Jo, de totes maneres...
De totes maneres, el Toni Aires, alguna cosa a dir d'aquí uns moments.
Com ens deixa?
Sempre. Ja ho saps.
Hola?
Un moment.
RAC 1.
Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes amb plats de dutxa i mampares. Vine a Masià, carrer París, número 141, Barcelona.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 2 i el 3 de desembre la Nit Europea de la Dansa. Una gran gala de cloenda de la 40a temporada BBVA de dansa amb els principals ballarins de les millors companyies d'Europa. El Ballet de l'Òpera de París, Roma i Viena, el Head National Ballet i l'Estat Ballet de Berlín. Gaudeix del màxim nivell de la dansa amb figures com Maika Makateli, Víctor Caixeta i Denis Cherevichko en un programa únic i divers. Entrades a lafactcultural.cat.
Ja són aquí els Covesa Black Days.
Vine a Covesa i troba les millors ofertes Ford de l'any.
Ford Puma per 19.700 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Amb etiqueta Eco.
I les millors condicions de finançament.
Només fins al 28 de novembre.
Aprofita els Black Days a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Aquesta tardor, endinsa't en l'atmosfera medieval del Ripollès. Els seus boscos singulars ofereixen un espectacle cromàtic únic, sent la intensitat de l'autèntica gastronomia de muntanya, i descobreix un entorn natural màgic per viure la història del bressol de Catalunya. El Ripollès, viu la teva història al Pirineu. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació, transformació i resiliència. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Govern d'Espanya. ripollesturisme.cat.
Hola, sóc el Bruno Oro i estreno Ai, 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 un show còmic sobre la intel·ligència artificial.
Tito, es veu que surt un clon del Bruno que és la bomba.
Sí, però no fa tant riure com jo.
Hombre, dale dos gin tònics i veràs.
Bruno, t'has acollonit? Vol fer el sufruta de la porra? Va, Bruno, fes la cuca trempada.
Entrades a balanyamviu.com.
Últimes setmanes de l'exposició Dracs i Modernisme al Centre d'Art Ametller, a la Casa Ametller de Passeig de Gràcia.
Sala immersiva, realitat virtual i espais interactius per endinsar-te en els orígens de la Barcelona actual i del modernisme.
Dracs i Modernisme. Últimes entrades a centredartametller.com.
La tradició xocolatera de Julong i la creativitat d'Albert Adrià amb Gourmet La Vanguardia. Una selecció única de 8 xocolates, xocolata a la pedra de Gramont ratllada i una ampolla de corpinat Llopart Imperial Panoràmic Brut per només 39 euros. Pots aconseguir-ho ara a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi.
Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 amb tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 euros. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
RAC 1.
Aquest dimarts a les 9... Barça-Porto. No fotem cagalera. Des de les 8 a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella Damm.
RAC1. Tot
Som 1.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
El perquè de tot plegat.
Que Rafa Fernando ha parlat. Ai.
Rafa Fernando, ha tornat.
El mai, mai va marxar.
Diputat del PP al Congrés.
Per la província d'Almeria.
No. Sí, senyor. I ahir, ho dic això perquè, dic, sí, senyor, perquè ahir a la televisió Inter-Almeria, parlant sobre la guerra al Pròxim Orient. Atenció a la comparació del final. Són 45 segons que val la pena. Atenta a la companyia. Palante, Ernest Ferrer.
Que no puede ser es pretender que Israel acepte que una organización que está en una franja de su territorio todavía, porque la franja de Gaza es territorio del Estado de Israel todavía, ¿verdad? Allí hay una organización que se está pertrechando, excavando túneles, almacenando material militar para usarlo contra él. Oiga, es que es como si en Cataluña, ¿vale?, hubiera una organización que se dedicara a construir túneles para bombardear Madrid. Oiga, pues usted, vamos a ver. Es que este es el asunto, ¿no?
Este es el asunto.
Y no hay que comparar nada con nada. No. Ni España tiene nada que ver con la situación del Estado de Israel y de Palestina.
Ell mateix, jo crec que s'ha vist que ha entrat al jardí, ha tant, fet el xap-xap i diu...
Però és, està dient que ens veu com un territori ocupat. Sí, però és un jardí com molt orgànic, no? És a dir, però ja els importa la comparativa. Escolta, no. D'altra manera, lligant-ho amb allò que dèiem abans...
No, que encara acaba. No.
Deixi'm.
Espera't un moment, és que clar, és que tu ho lligues tot. És que agafes aquí... Escolta, Miguel Tellado... El nou portaveu del PP al Congrés ha tret ferro les declaracions en què va dir que Pedro Sánchez hauria de marxar d'Espanya en un maleter com Puigdemont. Ara. Per cert, pots entendre que l'utilització del verb fugir s'utilitzi, que Tellado utilitzi el verb fugir, d'acord? Però clar, és que no va marxar mai amb un maleter. És que no va marxar mai amb un maleter Carles Puigdemont. Això de fet, segurament algú d'aquesta taula ha anat abans amb un maleter amagat per alguna cosa que no pas amb Puigdemont. Ho ha dit a Telecinco, com ho sé tot jo. Ho ha dit a Telecinco.
Se trataba un chascarrillo en una rueda de prensa. Es verdad que la frase puede sonar regular y a quien no le guste, yo estoy dispuesto a retirarla. Pero lo que no estoy dispuesto a retirar es que Pedro Sánchez es producto de un gran fraude electoral. Los más engañados han sido precisamente los que le han votado, los que le dieron su confianza, pero nadie la dio para hacer lo contrario de lo que se había comprometido antes de las elecciones.
Estoy dispuesto a... Como dices, estoy dispuesto...
A quien no le guste, estoy dispuesto a retirarlo.
A retirarlo.
Que es aquella típica disculpa, que no es disculpa. Correcte. És a dir, si alguien se ha sentido ofendido, si algú se ha sentit ofès... Però fixa't, això, Jordi, això és aquesta gent està parlant com amb el llenguatge que dèiem abans del Twitter. I al final intenten buscar o generar un efecte similar, que és el de que t'enganxin a aquest tipus de discurs. Aquest senyor Altellado l'han fet ara, l'han ascendit a portaveu del PP, bàsicament per això que va dir del maleter, i de que Pedro Sánchez havia de sortir amb un maleter d'Espanya, igual et diria com a Òscar Puente l'han fet ministre per la intervenció que va fer també hooliganesca al Congrés dels Diputats. El problema és que la política Twitter va més enllà del Twitter i segurament existia molt abans del Twitter. Jo recordo aquí a Catalunya quan Jordi Pujol parlava d'alguns alguns diputats senglars, els senglars de la política, que eren aquells que anaven a vestir i que en tenien tots, tenien tots els partits, eh? Llavors, a partir del que deia el Sique, només rematar amb una cosa. És cert, i està estudiat, jo a les classes de comunicació política ho treballem, perquè és així, el nostre consum de missatges cada vegada és més fragmentat a tots els sentits, perquè necessitem més sensacions de benestar, encara que siguin falses, o de canvi, que això ens ho possibilita a les xarxes socials, per exemple. Les xarxes socials, amb aquesta emergent, amb aquesta novetat, amb aquesta resposta, amb aquest like, et fan possible aquestes sensacions, aquests micro bons sentiments de benestar, de que passa alguna cosa i algun canvi, quan realment no és així. De tota manera, i em reitero sobre aquest tema, el secret està en la racionalització. Deia el Sique, és que et comences a veure emergents, doncs treu les emergents. Jo no tinc cap emergent que no sigui la del WhatsApp per feina al meu mòbil. Jo no veig ni una sola emergent quan em fan un like a Instagram, ni una sola emergent quan em fan una mention a Twitter. No veig res d'això, m'ho trec i ja està, no les vegis. I després, clar, aportar. No t'aporta res que et facin retuits a Twitter. No és del tot cert, tampoc. És a dir, no t'aporta, si com és el seu cas ara, ell té un programa, ja ho ha dit, col·labora amb els mitjans de comunicació i ja té una carrera o està perfilat d'una manera determinada, però hi ha molta gent que les xarxes els han ajudat a visibilitzar-se. Molta gent que no ho mereix, o molta gent que ho utilitza malament, i molta gent que, gràcies a aquestes xarxes, i gràcies a la viralització que tenen els seus continguts, o a l'interès que per tant pot tenir, han aconseguit obrir-se un cert camí i una certa, o tenir una veu amb la conversa pública. Sí. Per tant, reblaria amb el que havia començat, racionalització, posem-ho a lloc, ni les xarxes han inventat aquest mal rotllo i els tallados i aquests personatges que diuen aquests exabruptes, ni tampoc s'acabarà amb ell.
Són... Tinc un consell d'Helena Francis, molt ràpid, per al meu bon amic Fernando, persona simpatiquíssima.
Això no és ni de la teva època.
A la que li tinc molt de carinyo.
Simpatiquíssima, però difamadora una mica.
I per al senyor Tellado, que és de primer dels cursos del Toni Aire. Quan el teu adversari s'equivoca que cada dia una estona, el que has de fer és no fer res i que tothom hi presti atenció. Quan tens enquestes com les que avui es publiquen, que diu que pràcticament la meitat dels votants del Partit Socialista estan en contra de l'amnistia i dels acords que ha fet el PSOE, sortir amb estirabots no és una bona idea, deixar que ells se segueixin coent a la seva salsa.
Lloreta...